Parlar d'un mes decisiu tractant-se dels primers compassos del calendari seria realment absurd, però sí que el Sabadell pot tenir ara, per endavant, un mes bastant intens.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Dimecres, dia 18 de setembre. Si la cosa va bé a la Copa Federació, aquesta pot ser la única setmana neta de 7 dies que tindrà el centre d'esports durant tot un mes sencer. De diumenge a diumenge, és a dir, de l'Andratx a l'Ibiza, amb el seu dia de descans entremig sense entrenament i sense viatge ni partit extra tampoc. Dimecres que ve, com sabeu, toca anar a l'Enrique Roca, a Múrcia. Si es passa ronda, l'eliminatòria contra el Poblense o l'Izarra seria el 2 d'octubre, és a dir, just una setmana més tard. I el duel de quarts, la clau per anar a la Copa del Rei, vés a saber si un derbi contra el Terrassa o no, seria el 9 d'octubre. Fins i tot en cas d'arribar a semifinals, aquesta ja amb bitllet per la Copa serien el 16. És a dir, que potser el Real Murcia elimina el Sabadell i tot això que estic dient ara deixa de tenir sentit. Però si l'equip de David Català progressa i passa rondes, pot tenir un mes sencer de doblar partits setmana sí, setmana també. Lliga els caps de setmana i Copa Federació els dimecres.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Arrenquem amb la Rocío García a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Dia històric el d'avui pel Girona, que debuta aquesta nit a la Champions de futbol masculí. L'equip de Mitchell visita a partir de les 9 al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Ahir, per cert, en l'estrena del nou format, el Madrid va superar per 3-1 l'Stuttgart al Bernabéu i el marcador més sorprenent va ser el 9-2 del Bayern de Munic al Dinamo Zagreb. A més, la Roma ha cessat Daniele De Rossi com a tècnic després d'iniciar la Lliga amb un balanç de 3 punts de 12 possibles i també a Itàlia ha mort Totò Schillaci, als 59 anys, víctima d'un càncer. L'ex de l'Inter o de la Juve va ser el màxim golejador del Mundial d'Itàlia 90. I aquí a l'Hotel Suís.
I es comenta la recepció.
D'aquí a 10 minutets mal comptats tindrem en directe la nova Creu Alta, la roda de premsa de Javi Delgado. De seguida passem per allà amb el Sergi Garcés. Estrenarem secció històrica del Sabadell. Aquí ja m'acompanya el Miquel Cirera, aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell. La presentació del Ciutat de Sabadell de tennis masculí i un munt de coses més, entre d'altres, per exemple, Joan Soteras o el waterpolo femení.
Han parlat en les últimes hores
Mitchell, tècnic del Girona, abans de jugar avui al Parc dels Prínceps.
Estamos preparados para competir cada tres días, sabiendo que la competición de la Liga a nosotros nos tiene que dar el equilibrio, la seguridad como club, y es donde tenemos que poner sobre todo todas las soluciones posibles para que este club siga creciendo y que en la Champions vamos a competirla, pero que no nos va a sacar del foco importante de la Liga.
Y a la otra banqueta, Luis Enrique Lluán, de esta manera, Michel.
Me gustan los entrenadores jóvenes, yo ya no soy tanto, pero que tienen la valentía de jugar al ataque, que son atrevidos, que utilizan siempre el balón para crear.
La notícia curiosa.
El Team Visma Lisa Bike ha renovat el contracte d'una de les seves figures, el ciclista belga Van Aert. Fins aquí no té més. El tema de la curiositat és la durada d'aquest nou contracte, ja que l'acord és vitalici.
De quin partit no estarem pendents?
Del Bartek Barasdin contra l'Osijek, avui a 2-5, Copa de Croàcia.
I a les xarxes socials.
Torno a casa, deia la ja exportera, se'ns fa estrany encara de dir-ho, de l'Estalpul Natació Sabadell de waterpolo femení, Laura Ester, ahir, quan es va anunciar el retorn al seu club de bressol al Mediterrani, on, per cert, l'entrenarà la seva excompanya i amiga personal, Marian Díaz.
Avui celebra el seu aniversari.
I la cosa va bastant farcideta. Acabem felicitant els ex-arlequinats Fernando Llorente i Moja Keita, la jugadora de futbol sala sabadellenca Ana Escribano, o l'ex-atleta Miguel Quesada, encara a dia d'avui, l'últim olímpic de Sabadell en atletisme.
Hotel Suís.
Mm. Mig quart de dues, anem cap a la nova Creu Alta directament, a veure si anem en hora, no, com està el pati. D'aquí a 7 minutets ha de comparèixer Javi Delgado i tenim a punjar el Sergi Garcés, per tant, que m'expliqui ell l'última hora de l'equip de David Català. Hola, Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Com està per aquí el panorama?
Doncs mira, ara mateix, des de fa qüestió de 3 minuts mal comptats, ha arribat el gruix de l'expedició del Sabadell des de Sant Oleguer, que recordem que avui s'han entrenat a la zona de Sant Oleguer, a l'estadi Josep Molins, i els més, els més ràpids en voler marxar a casa ja han començat a circular previ pas per la dutxa. Els que no tenen tanta pressa o tants compromisos, ara mateix hi ha una partida interessant, no sé si dir-li fins i tot campionat de tenis taula.
Estava dubtant si diries tenis taula o si diries cartes. Era l'altra alternativa.
No s'ha perdut aquest costum. Mira, sí? la caiguda de categoria, que jo sàpiga, no hi ha grup de timba de potxa o botifarra o coses per l'estil. Però el tenis taula, el ping-pong, digue-li com vulguis, depèn de l'oficialitat que li vulguis donar a l'esport, està efervescent en aquesta zona baixa de l'estadi de la Nova Creu Alta.
De totes maneres, això sí que l'any passat també hi havia, eh? O sigui,
també.
Hi havia algun jugador que gairebé vivia més el tenis taula que el futbol, amb més intensitat, per dir-ho així.
Sí, home, i si no, un parell d'anys recorda la víbora de Sergi Altimira. Era famosa dins del vestidor i no estic parlant de res
sexual.
Estem
parlant de tenis taula, no?
Sí, abans de que algú com tu vagi jo pel terreny que no toca.
Ho he volgut deixar clar per si de cas hi ha malpensats que estan escoltant la ràdio ara. En fi, no me l'esperava aquesta, que començaríem parlant de la víbora d'Altimira. L'estadi, va, avui l'entrenament al Josep Molins, fa una setmaneta ja ens vas comentar i vam veure la imatge de com s'estava ressemblant la nova Creu Alta, també un clàssic, allò de espantar-nos segurament més del compte perquè veus que l'estan punxant, que hi ha molta terra, etc, i que no fa pinta de ser un estadi on es pugui jugar a futbol en pocs dies. Avui suposo que l'aspecte ja és un altre, hi ha partit diumenge a les 12 contra la Societat Deportiva Eivissa, precisament per aquest tractament no s'està trepitjant el temple. La setmana passada a Olímpia, pensant en la gespa artificial que ens trobaríem a Mallorca i aquesta gespa natural a Sant Oleguer, però digue'm tu com està el panorama del temple.
Doncs mira, no tindria l'aspecte avui de poder començar a jugar partits, entre altres coses perquè encara no s'han instal·lat les porteries, que es van retirar aquesta vegada per poder fer un tractament a fons. Continuem sense porteries, evidentment, que ningú s'espanti, això s'instal·len en un vist i no vist. I per la resta, que sí, home, fa millor sensació que ara fa una setmana, cal retirar la sorra ara mateix, que continua havent-hi per damunt de la gespa, però que això és un tràmit, ens asseguren, dintre del que està sent aquest procés de tractament, i que no hauria d'haver-hi problemes, cap ni un, perquè com a mínim diumenge veiem un aspecte més que correcte del verd de la nova Creu Alta dins de les dificultats de tractament i de manteniment que ja són històrics i que, per tant, tampoc cal que ens hi recreem massa estona a l'hora de referir-nos a aquest aspecte. No és que anem en hora o no, anem abans d'hora.
Ah, molt bé.
Perquè ja hi som tots i, de fet, ens fan la senyal que comencem a baixar perquè el protagonista d'avui, Javi Delgado, el davanter càntabre del Sabadell, ja està enfilant les escales i ja el tenim gairebé assegut en aquesta sala de premsa Miguel Quereda de l'estadi de la Nova Creu Alta.
Home, simplement, si es compleix la previsió meteorològica, ben regada sí que estarà la gespa
sí,
a partir
sí,
de divendres.
Un problema afegit a la història. Va, que som?
Doncs comencem la roda de premsa amb el partit, Sergi, com vulguis.
Sí, hola, buenas tardes, Javi, ¿cómo estás? Mira, quería empezar por preguntarte, las dos primeras jornadas hicimos un poco de hincapié en que el equipo no acababa de generar, tenía problemas para generar problemas al rival, todo lo contrario de lo que pasó este pasado fin de semana, por contra de no encajar ningún gol, a encajar tres y además en jugadas de estrategia. Lo decía el capitán el lunes, es cuestión de encontrarle seguramente el equilibrio ahora mismo a esa faceta del juego en un área y en el otro.
Sí, bueno, al final somos un equipo que somos prácticamente todos nuevos y pues nos va a costar un poco ajustar esas pequeñas cosillas, pero lo importante es que estamos sacando los partidos adelante. El equipo, salvo en estrategia este último partido, sigue siendo un equipo compacto y bueno, poco a poco vamos cogiendo sensaciones en la faceta ofensiva y espero que siga así y que acabemos siendo un equipo completo en todos los ámbitos del campo.
Cinc gols i ningú no va repetir dels golejadors. és bo per tothom, però també és bo per estrenar-se, no tenir l'ansietat que pot generar.
Sí, al final todos los nueve pasamos por esas rachas, esas pequeñas rachas de no marcar goles, y bueno, lo importante es romperlas. Este fin de semana conseguí meter gol y romper esa racha, y bueno, sí que fue un poco extraño que no repitiese a nadie goleador, pero bueno, al final un gol enchufa a cualquiera que lo mete, da igual que no sea delantero, y seguro que viene bien al equipo.
Y voy a la otra parte, la parte de encajar, una cosa que
destaca la parte de encajar los tres gols.
Nos decía la tele que era una cosa en la que quería insistir esta semana,
que s'havia de treballar aquesta setmana
en casa. I què explicació li das a
lo que... I quina explicació li dona?
O
si ya se trabaja más.
La estrategia es una parte que trabajamos durante, o sea, todas las semanas. Tenemos un día concreto, incluso dos, que trabajamos la estrategia. Yo creo que fue algo más puntual, campo pequeñas dimensiones, el balón llegaba demasiado rápido, y sí es cierto que tenemos que trabajar algunas cosillas más, pero bueno, yo creo que ha sido tres goles de estrategia, algo muy puntual, y que mejoraremos seguro esta semana esa faceta. Y esperemos que durante toda la liga seamos buenos en esa faceta de defender el balón parado, porque la mayoría de goles en esta categoría llegan por ahí o por rechaces, balón parado en general.
Sí, en Torrent hablábamos que el equipo no había conseguido interpretar, o que el Torrent no le dejó interpretar bien el lo que necesitaba, sobre todo cuando se quedaron en inferioridad numérica. Por contra, lo que se demostró este domingo en Mallorca, en Palma, es que aunque el campo fuera pequeño y césped artificial, todo lo que tú quieras, si algo consiguió hacer el Sabadell bien fue presión alta, recuperar rápido, jugar la pelota con rapidez, casi como contraposición a un escenario a lo que os vais a encontrar otra vez el domingo: jugar en campo grande, césped natural, un rival teóricamente inferior, pero bueno, eso hay que demostrarlo. No sé si ese cambio de chip también hay que seguirlo demostrando en casa, como se demostró contra el Español.
Sí, hemos dado, pues eso, una vuelta de hoja a la faceta ofensiva, y yo creo que en este partido nos sentimos mucho más cómodos, conseguimos dominar pues ofensivamente en todas las facetas, sobre todo en la segunda parte. Y bueno, esperamos que este fin de semana, en un campo mucho más grande, césped en muchas mejores condiciones y con nuestra afición, pues podamos dominar el partido en todas esas facetas y conseguir sacar la victoria.
L'equip s'ha consolidat en aquesta part alta, tot i que només són tres jornades, però l'equip està en aquesta zona alta de la classificació. Important para evitar esta ansiedad o aquel punto de presión, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, todos sabemos lo que he dicho antes, que tenemos que amoldarnos unos a otros. Somos casi todos nuevos, y eso va a llevar un tiempo para pulir muchísimas cosas, pero bueno, lo importante es lo que estás diciendo tú, que el equipo aún así consigue sacar las victorias, consigue ser sólido, y bueno, poco a poco conseguiremos esas sensaciones, y si los resultados siguen acompañando, pues puede ser un año muy bonito, la verdad.
Me pregunta por la Sociedad Deportiva Ibiza, dels equips que encara no ha guanyat, i si ha tingut oportunitat de veure Facanó amb el cap. ¿Cómo va el partido?
Bueno, afrontaremos el partido como afrontamos cualquier partido, sobre todo aquí en casa. Intentaremos ser dominadores y proponer nosotros el juego. Espero que consigamos hacerlo, y sobre todo lo que he dicho, ser sólidos, y a partir de ahí se va construyendo todo lo demás. La faceta ofensiva va a ir llegando poco a poco, y bueno, a nivel personal también quiero conseguir las mejores sensaciones que todavía no han llegado.
Si te quiero preguntar a título más personal, ya no tanto por sensaciones que dices ahora, sí por la competencia que ha llegado con Ryan, con Bakayoko, ya debutó, ¿cómo lo ves? Y sobre todo ese plus que le puede dar, o que os puede dar como plantilla, de tener ahí también rivalidad sana al lado, ¿no? Una competencia sana.
Sí, la verdad es que me ha sorprendido, porque es un jugador de muchísimo tamaño, pero se mueve muy bien con los pies. Y bueno, yo creo que cualquier competencia es bienvenida, porque va a hacer que el equipo funcione mucho mejor, va a hacer que yo funcione mucho mejor y que él mismo funcione mucho mejor. Entonces, cuantas más armas tenga el míster para usar, yo creo que va a beneficiar al equipo, y va a beneficiar a título individual también.
Sí, amigo, de este tema, no sé si sois compatibles.
si són compatibles per poder jugar fins i tot junts quan el míster ho pugui necessitar.
Me gusta, de hecho, bastante jugar con un delantero más referencia que yo en determinados partidos, porque puedo bajar a recibir más, puedo moverme un poco más libre por el campo. Y el año pasado, de hecho, hubo algunos partidos que jugué con doble punta y bueno, me sentía bastante cómodo también.
Té ganes ja d'estrenar-se a casa també.
Sí, sobre todo eso. Tengo muchísimas ganas de que empiece a fluir mi juego aquí en la nueva Creu Alta y conseguir marcar ese primer gol y que después vengan muchos más.
Sí, yo la última por mi parte al menos es muy muy global. Comentaba el compañero que solo son 3 jornadas, que el equipo se ha situado en esta parte alta, que se le presupone que va a ser o tiene que ser al menos como exigencia lo que veamos todo el año. Te quería preguntar a nivel más global de los 18. ¿Qué te está pareciendo? Si hay alguna cosa que de momento te haya sorprendido en este arranque, ya sé que son pocas semanas como para tomar mucha idea, pero si has visto alguna cosa o alguna te llama la atención, de decir, uy, esto no me lo esperaba, no lo he visto venir.
Pues quizá no ha habido nada que me haya sorprendido demasiado, pero quizá sí lo que más me ha llamado la atención es el nivel táctico y de ritmo que hay en la liga. Es lo que más me ha sorprendido. Venía del otro grupo, que quizá en ese aspecto es un poco más, tiene un poco más de carencia de nivel, pero bueno, eso sobre todo eso. Los equipos saben jugar muy bien tácticamente, saben jugar muy bien desde atrás y bueno, tendremos que adaptarnos a todo eso y sacarle provecho.
Li pregunta per la Copa Federació, tot i que encara queda una setmana. Si l'equip supera la primera eliminatòria, després vindran dimecres, diumenge. Si les rotacions poden afectar o no a la plantilla.
Sí, bueno, lo que hablaba antes, al tener una plantilla muy variable y con muchos jugadores distintos, nos va a venir muy bien para el tema de las rotaciones. Hay que saber gestionar los minutos y va a ser importante que todos estemos a buen nivel para sacar toda esta fase de la Copa Federación combinada con la Liga.
Doncs fins aquí la roda de premsa de Javi Delgado, fins aquí la roda de premsa del davanter càntabre del Centre d'Esport Sabadell, que marxa cap al gimnàs, si no ho vaig equivocat, li toca la sessió de gimnàs ara, per tant, ràpid cap allà i a continuar amb la feina de la jornada d'avui dimecres, que no ha acabat, tot i que sí l'entrenament, Adri, però com dic, avui tocava sessió de gimnàs per alguns dels integrants de la plantilla.
Doncs ara et pregunto per Javi Delgado, abans ho comentàveu en roda de premsa ara, ho hem dit en començar a l'Hotel Suís, déu-n'hi-do com pot estar de tapeït, que tant de bo que sí, el calendari, com el Sabadell li doni per anar passant rondes, eh?
Sí, home, i a més amb un tram de calendari, segur que si l'analitzéssim en un altre moment algú diria doncs tan o més complicat, però hem de recordar que en qüestió de setmanes consecutives l'equip rebrà aquí el Cornellà, l'equip haurà d'anar al Narcís Sala, l'equip rebrà l'Atlètic Balears, per tant estem parlant en el cas de la Unió Esportiva Sant Andreu i de l'Atlètic Balears ara mateix els dos equips que precedeixen a la classificació del Centre d'Esports. Si això li sumes pel mig partits i com a mínim en les primeres dues eliminatòries, comptant Múrcia i en la que pogués venir després a Sa Pobla o a Izarra, en aquest cas a Estella, doncs bé, seria sumar-li quilòmetres també a una plantilla, doncs sí, molt completa, una plantilla amb moltes opcions, però al cap i a la fi, per lo bo i per lo no tan bo, Adri, una plantilla de segona federació.
Sí, sí, i a més amb jugadors que estan tocats o de baixa o que estan al tram final de les recuperacions. T'asseguro que després et preguntaré per Javi Delgado, així el deixem anar al gimnàs i si li has de fotre algun pal, que m'imagino que encara no, però no el tens a la
vora. Ha marxat ja. Ha sortit esprintant davant meu.
Dèiem, jugadors tocats, sobretot jugadors que estan en el tram final de la recuperació, malauradament gent com Peque Polo té per força estona. Diria que Trapero també, encara li queden setmanes. Arthur Bonaldo, que és el següent que en teoria de reaparèixer, el brasiler, com es troba?
Jo, a veure, no sé com ho veus tu i quines ganes tens de guanyar o no diners. Jo, si hagués d'apostar, diria que no arriba. Des del club són una mica més optimistes. Jo asseguraria pràcticament,
perdona,
no al 100%, per no enganxar-me els dits.
Parlem de l'Ibiza, no del Múrcia.
Sí, parlem d'aquest cap de setmana. O sigui, jo no l'afegiria a la llista. Múrcia, fins i tot ho veig un pèl precipitat, però tot dependrà una miqueta de les ganes que tinguin de forçar la màquina o de veure-la en acció. Per tant, li queda poc, com dius tu, està en el tram final. Jo miraria més a, si vols dir-ho així, Lleida o fins i tot Cornellà, que no pas a tan curt termini com pot ser aquest diumenge o dimecres de la setmana que ve el partit de Copa.
Per tant, reincorporant-se als entrenaments, el que dèiem, per precaució potser no arriba, veurem com evoluciona la setmana, però vaja, en el tram final de la recuperació, el pivot, que també et dic, Sergi, tal com està la dupla Cortés-Urri i veient que fins i tot per David Català Javi Morcillo no està tenint lloc en els últims dos partits, veient aquesta competència, aquest tàndem que hi ha al mig del camp, a veure on poses ara a Bonaldo, no? Per molta acumulació de partits que hi hagi.
Sí, sí, home, a veure, per aquí la Copa aniria bé, en aquest sentit, com a mínim per tenir tothom activat, perquè no sigui allò que dues peces que, com comentes, estan funcionant molt bé en aquest inici de temporada i que, a més, sobretot en el cas de Cortés, es pressuposa que ha de ser gairebé un fixe en l'11 de David Català, doncs que els altres no quedin allò apagats i amagats en un calaix. Per tant, el que diem, la Copa pot molestar per moltes coses, però fins i tot per aquesta circumstància de tenir jugadors activats, doncs també pot ser un al·licient per aquells que potser en Lliga no gaudeixen o no gaudiran de tantes oportunitats. Doncs mira, com a mínim anar passant rondes seria un al·licient per tothom, evidentment, també econòmicament pel club, però sobretot per tenir tothom activat a la plantilla.
I l'última, com a mínim per part meva, si tens més teca, tu mateix. Javi Delgado, un jugador que m'ha sorprès bastant en positiu a mi, com a mínim, eh? O sigui, agafo nous referencials que ha tingut el Sabadell les últimes temporades un grau per sobre, des dels Toni Gavarre, Cristian Dieste, Guillem Naranjo. És que a mi, de moment, el que he vist del de Cantàbria és que m'està convencent més, m'està agradant més que bona part dels jugadors que havíem tingut com a davanter centre a la primera federació, una categoria per sobre, i potser després acaba no fent els gols que havia fet a Torrelavega, per exemple, n'acaba de fer el primer, però la sensació és que Javi Delgado t'aporta molt més que no només els gols, no?
Sí, ell ha parlat molt bé de Bakayoko com a competència, ha parlat que li havia sorprès gratament per l'altura que té aquest jugador, recordem, 1,96 m, sempre dubto, en aquest aspecte.
Tu i tothom, perquè hi havia dades contradictòries, però es va assegurar que era 1,96, sí.
Doncs ha parlat i molt bé, com heu escoltat, de la facilitat que té per jugar amb els peus, tot i aquesta altura i aquesta dimensió tot ell, però jo crec que en el cas de Javi Delgado, sense ser un jugador tan físic, al costat de Bakayoko, evidentment, és un jugador que ha sorprès gratament, a mi també, gratament, per la mobilitat que té i, com dius, per aquesta feina extra que pot donar més enllà del gol, que és cert que els davanters al final se'ls acaba valorant per si en fan 6, 7, 10 o 23, però que al final això ho veiem els de fora, segurament des de dins podran estar més o menys contents per la feina que faci, i en aquest sentit m'imagino, no em poso en la seva pell, però m'imagino que David Català i el cos tècnic deuen estar satisfets de moment del que estan veient de l'aportació del jugador de Cantàbria.
23 no li recordo al Sabadell ni a Òscar Ullés a tercera divisió, Sergi?
Bueno, no, parlava de davanters en general, no del centre d'esports en concret.
Jo no recordo cap 23, o sigui, en general, si em refereixo ara, si anem a buscar algun d'Arlequinat que hagi sucat, és que fins i tot les temporades aquelles de, no sé, dels Molís, Diego Torres i companyia, teníem la sensació de tenir golejadors, però...
Sí, però aquells repartien molt, l'un
sí,
i l'altre.
Sí, tant. Alguna coseta més per aquí? Recordem, per cert, no ho hem dit, o si ho hem dit fa estona, a les 12 al partit, per allò de jugar contra un conjunt balear a la nova Creu Alta. En tenim 5 a la Lliga, per tant m'imagino que de 17 partits, com a mínim 5 seran a les 12, i segurament com a màxim també, no, Sergi? No és la idea de jugar a les 12.
No és la idea del club. De fet, la idea del club, més enllà del que siguin obligacions televisives, és jugar els diumenges a les 5. Allò que sempre havíem dit, l'horari de tota la vida aquí al centre d'esports, o com a mínim de la història recent del centre d'esports Sabadell, els balears sí que obliguen en aquest sentit a jugar a les 12 del migdia, tant a casa com a fora. Simplement per apuntar, Lleida, setmana que ve, ja sé que pel mig hi ha aquest partit de diumenge i fins i tot un partit dimecres, com estem dient, a l'Enrique Roca de Múrcia, davant el Real Múrcia. Però s'està parlant que el club lleidatà ara mateix facilitaria només, i ho poso així, 200 entrades per l'afició del Centre d'Esport Sabadell. Doncs bé, les negociacions per part del Sabadell és com a mínim poder-se garantir el doble d'aquestes 200 entrades i aconseguir-ne 400 com a mínim en prereserva, i a partir d'aquí, si després cal retornar-les perquè no es venen, doncs cap allà una altra vegada, partint de la base, Adri, que més enllà de partits puntuals, molt puntuals, com passa a Sabadell, al Camp d'Esports de Lleida tampoc crec que n'hi hauria aforament suficient com perquè no s'hagi de patir per tenir una entrada o dues.
És el primer partit en públic després de dos a porta tancada, però sí, és bastant gran el Camp d'Esports. Avui d'entrada anirà la cosa, per ser a l'Hotel Suís. Ara de seguida t'explico el per què, però simplement, i la primera negociació per ampliar-les fa ser optimista en el sentit de una certa sensació d'estar per la labor a Lleida, o de ser un Barça o Andorra de manera recent, de dir, te'n dono aquestes i no te'n donaré més?
No puc ser tan categòric a l'hora de no te'n dono més, però de moment no ho posaríem fàcil. Per això et dic, no tancarem la porta, perquè això queden encara molts dies per endavant i poden passar moltes coses, però la primera sensació no ha estat de ser massa receptius a l'hora de la idea, o com a mínim la suggerència que els hi ha fet d'arribar al Centre d'Esport Sabadell.
Doncs veurem com respon també l'afició arlequinada, que és el primer viatge més o menys agraït després d'anar fins a Torrent, al costat de València, la primera jornada, després d'anar a Palma de Mallorca a la tercera, i fins i tot d'anar dimecres que ve a les 4, que gairebé serà impossible, però segur que algun arlequinat hi haurà, a l'Enrique Roca de Múrcia contra el Real Múrcia. Ara sí, no tens cap cosa més, no, per aquí, Sergi?
No, molta tranquil·litat ara ja. Ja, de fet, la boleta, la piloteta del tenis taula ha deixat de fer soroll. Això significa que tothom ha marxat cap al gimnàs o cap a casa. Demà, de nou, entrenament, i de nou serà a l'estadi Josep Molins, a l'anella esportiva de Sant Oleguer.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Una abraçada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De seguida anem amb el tema entrades. Abans, res, un minutet molt ràpid, amb un nom propi en majúscules, Joan Soteras, el sabadellenc, que estarà al capdavant de la Reial Federació Espanyola de Futbol, com a mínim durant uns dies. Ha estat escollit com a president de la comissió gestora fins al nomenament de l'extremenya Yaye García Chávez com a nova presidenta, un procés que podria ser relativament ràpid, ja que és la seva, la única candidatura que ha aconseguit els avals suficients després de la inhabilitació aquest estiu de l'expresident Pedro Rocha durant 2 anys. La previsió és que Yaye, que també va ser vicepresidenta com Soteras d'aquesta última junta directiva, pugui ocupar el càrrec aquest mateix divendres, demà passat, si no hi ha impugnacions. Mentrestant, l'expresident del Centre d'Esport Sabadell compaginarà aquestes funcions temporals amb les del màxim responsable de la Federació Catalana.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
All right, let's go. Un minutet per sobre de 2:15. Ja us deia en començar que teníem per aquí el Miquel Cirera i que estrenem secció a l'Hotel Suís. Parlava el Sergi ara de 200 entrades visitants pel Lleida-Sabadell d'aquí a un parell de setmanes. Segur que dues d'aquestes estaran ben repartides quan hagi passat el partit pel Miquel Cirera i pel Gonzalo Álvarez, que són els autors d'aquesta secció sobre entrades històriques del Centre d'Esport Sabadell aquesta temporada aquí a l'Hotel Suís. Miquel, què tal, com estàs? Benvingut.
Molt bé, ben trobat.
Seràs una mica la veu de tots dos, no? El Gonzalo té una col·lecció espectacular, tu també la tens, i entre els dos ens heu farcit els de Ràdio Sabadell d'entrades històriques del Centre d'Esports. En triarem una per programa, per secció, i vaja, et començo preguntant, abans de començar amb l'entrada com a tal, en quin moment un s'engresca en aquesta història del col·leccionisme, de les entrades, d'on us neix aquesta dèria?
Bueno, jo de petit, pues, com molts nanos, comences a col·leccionar cromos i, bueno, amb el temps, pues, comences a veure coses. Jo, per exemple, vaig començar amb les insígnies, el que en diuen ara en pins, que a mi m'agrada dir insígnies de tota la vida, vaig començar a col·leccionar insígnies, veus d'altres companys, fas trobades i veus gent que col·lecciona entrades, gent que col·lecciona postals, i et vas engrescant una mica. I així, una mica sense voler, pues, te'n vas engrescant i vas fent la teva col·lecció.
És gairebé impossible que hi hagi algú a Sabadell o arreu que tingui més entrades que vosaltres del Centre d'Esports. No sé de quantes podem estar parlant-ne, però són moltes.
Sobretot Gonzalo. Gonzalo sí que té una col·lecció... És impressionant. La col·lecció de Gonzalo és molt bona. La meva és més modesta. Jo, el que és d'entrades del Sabadell, dec tenir més o menys unes 900, aproximadament. Gonzalo deu tenir més del triple.
Sí, déu-n'hi-do.
Gonzalo és una màquina.
I és espectacular el recull que estem cuinant, de cara a aquesta temporada. Comencem per una, que hem fet una còpia, per no tenir l'original aquí, que avui em deies abans de començar. A mi és una de les que m'agraden a nivell, fins i tot, gràfic, més enllà del que significa, que ara hi anem, Una entrada de fa gairebé 60 anys, 6 de juny del 65... a La Condomina, evidentment no l'Enrique Roca, no la nova Condomina, sinó on juga Ucam ara mateix, i em deies, jo et preguntava, què és, per la sanefa de fons, per els quadrets que hi ha, pels colors així una mica groguencs i granatosos, i em dius, és que ho té tot aquesta entrada, no?
Sí, la veritat és que aquesta entrada és de les que ens agraden molt als col·leccionistes. A part de ser antiga, està feta amb una impremta, no com ara que estan fetes les... Els clubs que fan les fan amb ordinador, la majoria. Aquesta no, aquesta és d'impremta. Posa, diguéssim, la competició, hi ha el nom del camp, hi ha el nom dels equips, hi ha la data, i hi ha un motiu, hi ha un quadre amb un motiu futbolístic, que això, bueno, això sempre agrada. Mm. I la veritat que visualment és molt maca.
És molt xula, és molt xula. L'escut del Múrcia, fins i tot. Mm. Després aquesta té el segell, m'imagino, d'haver passat ja. Sí. És una invitació, sí, de córner del partit d'anada de la promoció d'ascens a primera divisió, el que al capdavall, Miquel, va ser el tercer ascens de tota la història del Sabadell a primera divisió.
Sí, va ser, diguéssim, va ser la primera passa, va ser el partit d'anada. I la veritat és que és, històricament pel club és una entrada d'aquelles que agrada tenir. Mm.
L'entrada com a tal és de les difícils, tu que saps en aquest món com es troben i com no es troben, és de les difícils d'aconseguir, i no sé si per la importància del partit, per fa gairebé 6 dècades de l'entrada, per tant, pel temps que ha passat, per les dues coses...
Sí, la veritat és que més aviat pel temps que fa, estem parlant de 59 anys, i llavors, clar, trobar algú de fa tants anys és algú que l'hagi guardat molt de temps, i bueno, de cop i volta pues, va sortint i mira, tens la sort d'agafar-la, però realment aquesta és complicada de trobar.
Deies que era el primer pas de l'ascens, que després quedava el tema de la tornada a casa, que afortunadament va anar bé, any 65, per tant, faltaven 2 anys per canviar d'estadi, de la Creu Alta a la nova Creu Alta, però és que a més va suposar, i ara anem al partit com a tal, però va suposar l'inici d'una època, l'època més daurada del Sabadell.
Sí, sí, efectivament. Crec que van ser 7 temporades seguides a la primera divisió. Es van classificar un any per jugar a la Copa de Fires. Vull dir, va ser la millor època del Sabadell, sens dubte. Mm.
El partit acaba amb empat aquell dia i vam dir, home, ja que tenim una entrada que és preciosa d'un Múrcia-Sabadell a les portes d'un altre Múrcia-Sabadell sense tant pedigrí, o sigui, un partit de Copa Federació amb tots els respectes, res a veure amb un play-off a primera divisió com era aquella vegada, el partit va acabar amb empat i amb un nom propi en majúscules.
Sí, el de Manuel Cabello. Va ser l'autor dels 2 gols del partit d'anada i va ser l'autor del gol al partit de tornada a la Creu Alta.
He buscat les seves xifres. Per cert, si no m'erro, no he trobat... Continua viu, Cabello, o sigui que té 81 anys ara mateix, de Silla, de València, havent jugat al Mestalla, a l'Alcoyano, al Racing de Santander, al Tortosa o l'Alzira... M'he entretingut avui en buscar les dades d'aquest bon home, migcampista ofensiu, per cert, no era davanter, tot i fer els 3 gols de la promoció. És que, clar, va fer 7 gols en tota la temporada i després de la promoció va fer-ne 3, els 3 que va fer el Sabadell. Va ser l'ídol absolut, l'heroi d'aquell ascens.
Sí, va ser l'heroi d'aquell ascens. I, bueno, i de fet, bons números, perquè en total va jugar 18 partits aquella temporada. I déu-n'hi-do, 10 gols en 18 partits és un promig... bastant bo.
Ja el voldríem, ara que parlàvem dels 23 que no han arribat gairebé mai al Sabadell. No està malament una mitjana d'un gol cada 2 partits no arriba? O sigui que ja...
No, seria una bona mitjana. Sí.
Ja la voldríem, ja. Clar, 2-2, el Sabadell sempre per davant en aquell partit, que és curiós perquè és una promoció. En aquella època, home, els viatges no era com ara, i anar a Múrcia, home, són 600 quilòmetres. El Sabadell va manar... O sigui, no hi va haver cap moment de tota l'eliminatòria on el Sabadell anés per darrere.
Sí, sí, va començar marcant molt aviat, al minut 5. Després, al minut 32, empat al Múrcia. El Sabadell té l'oportunitat de marcar el segon gol amb un penal que el mateix Cabello llença fora.
Aquesta no la sabia, o sigui, sí, que fins i tot va poder fer hat-trick aquell dia.
Sí, 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 va poder fer hat-trick. Parlen les cròniques de que havia 3 hores abans del partit havia plogut bastant i potser a l'hora de llançar el penal la gespa no estava en gaire bones condicions i això va facilitar que el llencés fora.
Sí, que, sí, sí, Cabello va fer un cortés, que podia haver fet més gols encara aquesta setmana contra l'Andratx, però va fallar el penal. Sí, arriba a fer el penal i un hat-trick i potser ens trucaran en directe que vol l'entrada, que us la compra directament.
Segurament.
No la veneu, no, per això?
No, això és, aquesta és de Gonzalo, no crec que, no crec que la vulgui vendre.
No, coneixent-lo mínimament, jo diria que no, que no estarà per la labor, per molt que Cabello li donés un ascens al Sabadell. I després del penal... encara va tenir temps per treure's l'espina.
Sí, sí, va marcar el minut 64, va fer l'1-2, i després el Múrcia, aquest sí, van marcar el penal, el minut 83 van aconseguir l'empat a 2.
2-2, el Sabadell, per cert, que tinc l'alineació, jugava Martínez, Arquer, Diego, Sertucha, García, Verdugo, que si no m'erro va ser homenatjat abans d'un partit contra el Betis aquesta última dècada, Martí, Castaños, Navarro, Palau, Sabino, i he deixat pel final Cabello, que és l'autor d'aquest doblet, i del gol de l'ascens després a la vella Creu Alta, amb Pasieguito, amb Bernardino Pérez, l'entrenador segurament més il·lustre o de més èxits,
sens dubte,
de la història del Sabadell. Això va ser un diumenge, aquest 6 de juny del 65, el diumenge següent és quan es va jugar la tornada.
Es juga la tornada.
I aquell dia Cabello suca, però a última hora, va ser... Sí, sí. El Sabadell no podia anar tranquil, tampoc, bueno, en una promoció d'ascens.
Es parla de que el Múrcia va sortir més aviat a aguantar el resultat i el que passa, quan surts buscant l'empat, acabes perdent. Els interessava l'empat perquè en aquella època no hi havia ni pròrrogues ni penals i llavors s'hagués jugat un tercer partit de desempat en camp neutral.
Sí, potser a València, a meitat de camí, o...
Sí, segurament. S'hagués buscat una seu més o menys neutral, però, esclar, per sort Cabello va sucar al minut 75 i vam aconseguir l'ascens, que va ser apoteòsic.
I, a més, dèiem, la primera passa, una de les primeres passes del que vindria després, però és que, de fet, el Sabadell va fer una fita que no molts equips poden dir, que és que venia... d'un graó per sota, o sigui que en 2 anys va celebrar 2 ascensos.
Sí, sí, veníem de tercera divisió i en 2 anys vam pujar fins a primera divisió. Crec que en aquell moment érem el 8è equip que ho havia aconseguit i crec que fins ara en total n'hi ha, són 15 en tota la història de la Lliga de Futbol que hagin aconseguit pujar 2 categories seguides,
Fins a arribar a primera. A màxima categoria, sí, o sigui, sí. per entendre'ns, tant de bo que sí, que passés això, no comptaria si ara el Sabadell puja de segona federació a segona A, serien 2 ascensos seguits, però la no és condició és arribar a primera divisió, com va passar en aquella època. Per cert, que Cabello era jugador del Mestalla, va venir al Sabadell amb aquestes xifres espectaculars que deies ara, l'any següent va tornar a jugar al Mestalla a segona, i l'altre va venir al Sabadell, o sigui, per entendre'ns...
66-67.
Correcte, o sigui, hi va haver-hi un any entremig que jugava al Mestalla abans de tornar números més discretets a primera divisió després. No va tenir tant de protagonisme. Ara que dèiem el tema de les entrades, per exemple, a Lleida, si no hi aneu, els partits que són de fa 60 anys com aquest Murcia-Sabadell que comentem avui són més difícils... Si hem de buscar Andratx, si hem de buscar Torrent, el del Múrcia d'aquesta setmana que ve, etc. Aquí sí que m'imagino que els partits que s'estan jugant ara no se'ls escapa ni una entrada, no?
Bueno, de tant en tant s'escapa alguna d'aquelles... Per exemple, aquesta d'Andratx no tinc clar que la puguem aconseguir, perquè és que no sé ni si va haver-hi entrades.
Doncs van haver-hi diferents aficionats del Sabadell, i si algú està escoltant això i ens ho vol fer saber, que es posi en contacte amb la ràdio, perquè com a mínim a nivell de premsa... no hi havia com a tal acreditació. Vam accedir al recinte, però no tinc cap entrada, invitació o acreditació de premsa. Suposo que alguna sí que hi hauria, m'imagino, però no sé...
No sé, aviam si el nostre delegat ens ha aconseguit alguna, però jo vaig parlar amb un seguidor i em va dir que ells van entrar com si entressin a un camp d'aquest de regional... ningú els hi va dir res, ells van entrar, van anar al bar, es van prendre un cafè i ningú,
i fora.
I ningú els
i que si volies el tiquet del cafè, no? Per, per la connexió directament.
I aquesta sèrie interessant perquè partís contra l'Andratx, no sé si farem gaires.
No ho tinc clar, no ho tinc clar. I de fet et diria, amb tot el carinyo del món per la gent d'Andratx, que seria una mala notícia segurament, perquè no veig l'Andratx prosperant moltes categories per sobre com ambiciona el Sabadell a fer-ho. Doncs amb el Murcia-Sabadell hem començat, no sé si ens hem deixat per ser alguna cosa més, Miquel, que haguem de saber de l'entrada o no d'aquesta primera edició de la secció.
No, en principi no, ja més o menys ho hem dit tot.
Doncs,
ja sí. Dic que és una de les més maques.
Preciosa, la tenim sí, aquí. De fet, avui a xarxes socials la penjarem directament i així us podeu fer també a la idea d'aquesta primera entrega de la secció d'entrades històriques. És que n'hi ha un fotimer. A més, hi ha una barreja maca. Ja anirem veient-les durant la temporada, però hi ha entrades que són importants per la simbologia, pel que significa, homenatges a gent il·lustre, etc. D'altres perquè els partits com a tal, home, una promoció d'ascens que acaba amb el Sabadell pujant a primera, no cal que expliquem la importància que té, i d'altres, doncs això, el que dèiem ara d'Andratx, perquè potser no hi ha entrades d'Andratx, ja ho explicarem, però entrades de partits que no s'han arribat a jugar, o sigui que
hi ha de tot una
mica. Col·lecció ben maca. Miquel, gràcies també al Gonzalo Álvarez, que ens aporta entrades i molta informació per aquesta secció, i res, casa vostra, podeu venir quan vulgueu, i la primera entrada de la nostra col·lecció radiofònica ja la tenim aquí sobre la taula.
Molt bé. Gràcies a vosaltres.
Publicitat a la tornada, hem de parlar de tennis, entre altres coses.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
A Obramat no sabem si el teu proper projecte consistirà a canviar un lavabo o reformar un bany sencer. Però sigui el que sigui, a Obramat hi trobaràs productes per tot tipus de reformes de bany. Ceràmica per terres i revestiments, vàters, plats de dutxa, piques, mobles de bany, mampares i accessoris de les millors marques i al millor preu. O si ho prefereixes, a Obramat Pones. Obramat, on compren els professionals.
Ok Vale, centre de coneixement. Ok Vale, classes interactives amb grups petits per a un enfocament individualitzat. Ok Vale, desenvolupa les teves habilitats de conversa i confiança. Apunteu-vos al nostre curs d'anglès per 69,99 euros per mes o comenceu a parlar anglès en mes i mig per només 6 euros l'hora. Ok Vale, on la comunicació és el concepte. Som al carrer Narcís Giralt 67 i per a informació i inscripció envia'ns un missatge privat a Instagram @okvale_sabadell o truca al 624 04 90 17.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, de tornada, minut i mig per sobre de 2:45. Anem amb el bloc poliesportiu perquè aquest matí s'ha presentat un nou Open Greencourt Trofeu Internacional Ciutat de Sabadell de tenis masculí que organitza, com és habitual, el Club Tenis Sabadell. Esmorzant a les instal·lacions del carrer Prat de la Riba hem tingut el Pau Vituri. Què tal, Vituri, com estàs?
Què tal, Adri? Molt bon dia.
Bé l'esmorzar?
Esmorzant... Bé.
Algú que... és celíac.
Això
i a qui no li agrada el cafè bé l'esmorzar. És que ho poses molt difícil.
Una ampolleta d'aigua i ja està. I veure com la resta endrapen. Però
és que
esmorzar literal, sí. Per alguns, no per tots.
Mira, compreu-li una samarreta que acabeu abans amb el Vituri, que no convidar-lo a esmorzar. Va, anem al gra. Enguany xifra especial, xifra rodona, perquè s'arriben a les 30 edicions d'aquest Ciutat de Sabadell de tenis.
Sí, començarem cara a barraca amb aquesta dada, escoltant el president del tenis, l'August Serra, precisament parlant d'això, de celebrar haver arribat als 30 anys d'aquest Ciutat de Sabadell.
La 30a edició, no? Aquest és una competició, un esdeveniment que ja és històric. És històric en aquest club i és històric a la ciutat, o sigui, tothom ja hi compta. A finals de setembre tenim tenis de nivell mundial, potser no del top, però sí de la segona capa, que ens permet gaudir a tots els ciutadans de Sabadell i els que vulguin venir, disfrutar d'aquesta competició i d'aquests jugadors.
I abans d'aquesta segona capa, que ja us avancem que gairebé toca la primera enguany, després ho comentem, abans una altra veu, la de la regidora d'Esports, la Montse González, destacant que el torneig posa Sabadell en el mapa.
Felicitar-vos novament per aquest esdeveniment d'aquest alt nivell, no? Més que consolidat a la ciutat, la 30a edició, que forma part del calendari d'actes d'esdeveniments esportius del nivell que celebrem a la ciutat. Com sempre dic, amb aquestes magnífiques instal·lacions, amb un equip que sempre, no?, està molt preparat per portar a terme aquest esdeveniment, i sobretot que ens ajuda molt, jo com a ajuntament, i ho deia la regidora, a situar Sabadell al mapa, no? I això per nosaltres és molt important, per això teniu aquest suport de l'Ajuntament, com no podria ser d'una altra manera.
En aquest sentit, deia Adri, la regidora de Turisme, Càtia Bota, també present a aquest esmorzar, que l'Open té un retorn de 300.000 euros per la ciutat.
Déu-n'hi-do, m'imagino que entre pernoctar, àpats, etcètera, etcètera, no està gens malament. Aquest any, Vituri, hem d'estar especialment pendents de la participació. Ja podíem llegir entre línies quan deies això d'una segona capa que toca amb la primera, que imagino que el nivell és més alt que el que és habitual.
Sí, i mira que la dotació econòmica no ha variat. Estem parlant de 25.000 dòlars, una xifra que ja es va incrementar en l'edició de l'any passat. Enguany hi tenim dos italians, Gianluca Maier i Lorenzo Giustino, que són el 265 i el 275 del rànquing ATP. També un peruà, Ignacio Busse, que és el 270, i el rus Ivan Gakhov, que és el 298. Per tant, sí, molt nivell.
Quatre entre els 300 millors del món.
I això precisament, aquesta dada és la que ha destacat la directora esportiva del tennis, la Yolanda Clemot.
Aquest any no sé què ha passat, que ha pujat molt el nivell, sí, de moment, perquè l'última llista sortirà demà, però tenim quatre jugadors top 300, que això era molt difícil, encara que la dotació econòmica és la mateixa de l'any passat. I llavors a l'últim tall estan tots dintre de tall de Mendro, de quadro final, estan tots dintre dels 550 del món. L'any passat l'últim era 650, o sigui, estem 100 posicions per sobre en referència a l'any passat.
Doncs important, significatiu que pugi al nivell d'aquest Ciutat de Sabadell. Dir també, per cert, que hi ha tres tenistes del club, i en Luca Cervantes i Andreu Martín al quadre principal i Víctor Olgado a la prèvia.
I per acabar, horaris d'aquest 30è Ciutat de Sabadell. Avui era la presentació, els dies forts m'imagino que de cara a finals de mes, no?
Sí, no ho hem dit, però el torneig comença el dia 22 i finalitza el dia 29 de setembre. Per tant, de diumenge a diumenge, partits entre les 10 del matí i les 8 del vespre, per afavorir també que el gruix de socis de l'entitat, doncs, en puguin presenciar alguns a la tarda. Entre aquest diumenge i dimarts de la setmana que ve es juga la fase prèvia amb 64 jugadors, 56 per rànquing i 8 wildcards, i a partir de dimecres de la setmana que ve, és a dir, d'aquí a tot just una setmana, el quadre final amb 20 jugadors, 20 tenistes classificats per rànquing, 8 de la prèvia i 4 wildcards. Per cert, també quadre de dobles amb 16 parelles, i per apuntar l'agenda, divendres de la setmana que ve, dia 27 a les 6 de la tarda, aquesta final de dobles, la individual, diumenge 29 a les 11 del matí.
Doncs apuntat, queda. Ara què, entrepanet per dinar?
No, ara un plat en condicions.
Què vol dir? Una entrapa molt digna, també, eh?
Sí, també, però hi ha gana, a aquesta hora.
Bon profit, Vituri, gràcies. Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tot en un dia en el qual també tenim waterpolo. L'Astralpool Natació Sabadell Femení, de fet, disputa aquest vespre el primer partit oficial de la temporada. Un pèl descafeïnat, això sí, o amb desnivell. Les de David Palma s'estrenen als quarts de final de la Copa Catalunya de waterpolo amb una eliminatòria molt assequible contra el Catalunya, com a mínim sobre el paper. El partit d'anada es disputa a 9:15 a Barcelona, a les instal·lacions de Can Toda, mentre que la tornada tindrà lloc demà mateix, aquí a Sabadell, a Can Llong. A tot això, podrien debutar avui 2 dels 3 fitxatges del 7 vegades campió d'Europa, és a dir, la portera neerlandesa Laura Ars i també l'hongaresa Rita Kesteli. L'altra neerlandesa, Simone van der Kratz, s'ha d'incorporar al club en els pròxims dies.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ens farem un fart aquesta setmana d'explicar un bon grapat de lligues que es posen en marxa. Una d'aquestes és la Supercopa Masculina de Bàsquet, on el Club Natació Sabadell torna a ser el màxim representant de la ciutat després de quedar-se a les portes d'ascendir fa uns mesos a tercera FEB. Tot i això, la plantilla ha patit un profund rentat de cara. Han arribat 10 incorporacions i també hi ha nou inquilí a la banqueta, Pol Velázquez. L'estrena serà diumenge a 1:15 del migdia a la pista del Círcul Cotonifici de Badalona, un equip jove, tot i que recorda Velázquez que aquest també serà el seu tret diferencial aquesta temporada.
Et faig un comentari veient un dels partits que vaig veure del Círcul, que els comentaristes deien, no, és un dels equips joves de la categoria que tenen una mitjana de 26 anys d'edat. Nosaltres tenim 7 jugadors que són de 22 anys o menys, és a dir, pràcticament el 80% de l'equip té 22 anys o menys. Per tant, una de les característiques del nostre joc és que jugarem molt ràpid i correrem bastant. Tot i així, també estic bastant content perquè penso que, com que tenim 4 o 5 jugadors que són una miqueta més veterans, per dir-ho d'alguna manera, doncs crec que tenim un bon equilibri en els moments que cal poder jugar bastant de qualitat de 5 contra 5.
Velázquez, recordem, ha substituït a la banqueta Jonathan Ramírez, qui ara es troba al capdavant del Club Esportiu Sant Nicolau de Copa Catalunya, és a dir, un graó per sota. També arrenca aquesta categoria amb els col·legials en el grup 2 i començant a domicili dissabte a les 4 a la pista del Sant Adrià. A banda del tècnic, també han creuat la Gran Via, podríem dir metafòricament i també físicament, 4 jugadors, Arnau Sanahuja i Nil Deix, els dos puntals en atac del curs passat, el base Bernat Arellano i Álvaro Bello.
Yo por mí encantado, ¿sabes? De decir, de jugadores que ya me conocen, pues encantado de que puedan venir conmigo. Eso es signo de que, bueno, de que quizá estaban a gusto y las cosas estaban haciendo bien. Y creo que, bueno, que están encajando, pues, muy bien las piezas que teníamos, es decir, las que ya estaban en el San Nicolau, las piezas que han venido nuevas, y la verdad que bueno, creo que la unión está siendo buena.
I en categoria femenina, el Club Natació Sabadell també serà el principal representant de la ciutat aquesta nova temporada, en el seu cas, a la primera catalana després de l'ascens des de segona i els descensos del Sant Nicolau i del Sabadell Vallès. Atenció a la resposta del seu entrenador, el Pep Aijón, quan li hem comentat aquesta circumstància.
Ho he pensat aquest matí quan parlàvem de què parlaríem a la ràdio i tot, doncs potser em preguntaran això. I dic, exacte, estic preparat. La veritat és que no ho sé, no sé si és un plus de responsabilitat, és un plus d'il·lusió, en tot cas. No? És, bueno, pues, si som l'equip que juguem amb el nivell més alt, a nivell de bàsquet femení, pues, de la ciutat, pues endavant. Un gran repte i una gran il·lusió poder representar la ciutat en el bàsquet femení. I un repte més i una motivació més per fer-ho el millor possible.
Doncs més que pressió, una il·lusió, diu Aijón, d'això de representar el més amunt possible la ciutat de Sabadell. A diferència del masculí, el sènior femení del club no ha patit tants canvis, únicament 4 cares noves, i dissabte a 6:45 estaran a punt pel debut a les naus contra el Tona. Informacions en format més breu. Comencem amb voleibol masculí, perquè el Natació Sabadell de volei estrena la competició oficial amb les lligues catalanes. El masculí disputa la de Superliga i ho fa com a anfitrió d'aquesta primera fase. Dissabte a les 4 a les naus, Club Vikings Volei Prat. A 3 de 6, és a dir, just després, Barça Prat. I a 2 de 8 completarà aquest triangular el duel entre els nedadors i els culers. Passen 2 de 3 i la fase final es jugarà el cap de setmana següent. El tercer també repetirà la setmana vinent, però en aquest cas contra el tercer de l'altre grup. i l'endemà serà el torn del femení, no a la categoria de Superliga, sinó a la de Divisió d'Honor. El club jugarà a Premià. La primera lligueta està enquadrat al grup B, n'hi ha tres de grups, i a banda de l'anfitrió Premià de Dalt, Maresme B, també hi és el Vall d'Hebron. A diferència del masculí, només el primer passa al tall, ja que la fase final serà un altre triangular entre els guanyadors de les primeres lliguetes. I això sí, fase or, fase plata i fase bronze, és a dir, si el Natació Sabadell de Volei Femení acaba primer a Premià, lluitarà pel títol. Si acaba segon, s'enfrontarà als segons dels altres grups. I igual, en el cas que sigui tercer, contra els altres tercers. Tot, igual que el masculí, també la següent setmana. Un minutet per endavant per repassar també la pissarra, la previsió d'esports del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Demà, per exemple, parlarem de futbol juvenil a banda del mercantil, que ja el tenim en marxa a la Divisió d'Honor amb un 2-9 de sortida. Es posa en marxa també el juvenil A del Centre d'Esports a la Lliga Nacional Juvenil. Tindrem també un partit especial pel Pau Machado a la segona jornada de la segona B de futbol sala masculí. Farem la prèvia de l'inici de temporada de la segona catalana, per tant, futbol territorial enguany amb 4 equips de la ciutat. I, a més, òbviament, de l'última hora del Centre d'Esport Sabadell, li donarem també un cop d'ull a l'hoquei patins. En 70 temporada, com a mínim, l'equip femení a segona catalana, visitant dissabte a 6:45 la pista del Figueres.
Hotel Suís.
Un hotel suís, el d'avui, que hem fet possible a quatre mans amb el Toni González i la Rocío García a les vies de so. El podeu recuperar, com sempre, a radiosabadell.fm amb aquesta estrena de secció que hem tingut avui parlant d'entrades històriques del Centre d'Esport Sabadell. Demà a la 1, com sempre, més esport de la ciutat aquí a l'antena de la 94.6. La Núria García ja la tenim per aquí, a l'estudi de Ràdio Sabadell, em va fent senyes, per tant, recollim estris i marxem ara a les notícies. Que vagi bé, adéu-siau, bon dimecres.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.